Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Arrenquem la tercera hora del Penedès en xarxa quan passen 6 minuts de les 11. Un català al carrer que fem possible gràcies a una parella de filòlogues que són la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, a qui saludarem d'aquí una estona, i la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Bon dia.
Comencem jugant a bàsquet?
Sí, va.
Una mica.
Anem, agafem la pilota, va.
Vinga.
A veure, aprofitem que Vilafranca ha estat nomenada no fa gaire Ciutat del Bàsquet Català 2025. I això coincideix amb el fet que el Termcat ha tret una ampliació del diccionari de bàsquet. Potser ja tocava i, mira, ha coincidit amb això. Per tant, si a Vilafranca s'han de fer actuacions o informacions sobre bàsquet, doncs va a veure si s'aprofita aquest vocabulari nou. De fet, ja existia aquest diccionari, però, com dic, és una ampliació. Ara s'hi han afegit 61 termes nous, de diferents àmbits més generals o unes accions de defensa, com ara això que el cos, que ara parlaré una mica, jugades d'atac, llançaments, de les diferents accions que es fan durant un partit de bàsquet. I en total, ara aquest diccionari té 375 paraules, 375 termes.
La pilota de bàsquet t'acompanya de
sí.
Fons.
Ah, se sent, molt bé. S'ha de tenir en compte que el bàsquet es veu que és el segon esport amb nombre de federats a Catalunya.
Què dius
ara? Sí, n'hi ha molts. I el primer en nombre de llicències femenines. I també és un dels que dedica més esforç a l'esport de formació. Per tant, si també això va lligat amb la llengua que s'utilitza, també és interessant, perquè, a més, és un esport que té molta presència de l'anglès, sobretot per la influència de l'NBA. Potser algú més especialista ens ho pot dir, però es veu que s'utilitzen molts termes en anglès. Per això es vol treballar una mica també doncs, en aquest esport. I ajuda molt els termes que es van normalitzant a través de les transmissions de bàsquet de Catalunya Ràdio. Es veu que hi ha una bona col·laboració, com ha estat en aquest cas, d'aquest terme que us deia del xoc al cos. Doncs es veu que és una proposta que va venir de les transmissions de bàsquet de Catalunya Ràdio.
Xoc al cos.
Xoc al cos. Sí, sembla que de tant en tant, no sé cada quan ho fan, aquestes transmissions proposen una forma en anglès, en aquest cas seria body check, i llavors obren que els oients proposin alternatives en català. Fan aquestes propostes, els oients voten, quina és la forma que els agrada més, i després passen aquesta proposta al Termcat. N'hi ha que es veu que no fan fortuna i el Termcat diu que no, que allò, aquella paraula no la veuen bé, però en aquest cas doncs es veu que sí, que el Consell Supervisor, que és qui dona el vistiplau, de seguida va veure que aquest terme anava bé. De fet, descriu bastant la situació. Que, a veure, si ens ho imaginem, es veu que consisteix en un defensor que intenta tallar el pas d'un atacant que va sense la pilota, però vol passar, per tant el defensor se li posa al davant, de manera que no pugui fer res, i llavors l'atacant el que ha de fer doncs, és esquivar-lo, no? Desviar-se per no xocar amb el defensor. Si no es desvia, si no l'esquiva, doncs què passa? Que xoca amb aquesta persona. Per tant, és aquest xoc que té amb el cos del defensor. És gràfic i és descriptiu
total
del que és la situació. Bé, com aquestes es veu que n'hi ha moltes, de paraules i molts termes, això que encara s'utilitza molt en anglès, però de mica en mica doncs, aquests diccionaris van incorporant les formes en català. I sempre aquests diccionaris hi ha la definició del que és la situació i els equivalents en diferents llengües, en castellà, francès, italià i anglès aquesta vegada. I també hi ha notes amb informacions doncs, per aclarir més dubtes que hi pugui haver sobre la jugada, o sobre la situació, o sobre l'origen. Per tant, és interessant, si heu de treballar en aquest camp, entrar al Termcat i buscar el diccionari de bàsquet.
Seguim aprenent. Anem ara a Ràdio Sant Sadurní, on avui el Sergi Fernández acompanya la Sílvia Catassús.
Com cada dimarts, en els propers minuts ens acompanyarà aquí a l'estudi de la ràdio la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní d'Anoia. Sílvia, bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia, Sergi.
Què ens tens preparats avui? O quin és l'assumpte que vols portar aquí a la ràdio?
Doncs mira, aquest dijous 13 de febrer és el Dia Internacional de la Ràdio i aprofitant que és aquest dia...
El nostre dia.
Exactament. Doncs avui farem una repassada al vocabulari radiofònic. Bé, comencem parlant de termes que fan referència a les persones de la ràdio. Tenim el locutor o la locutora, que és la persona que presenta una emissió, llegeix les notícies, posa veu a missatges publicitaris, etc. I també els oients o radiooients o les radiooients, que són les persones que escolten la ràdio. Del conjunt de persones que escolten un programa de ràdio se'n diu audiència. Se sap si un programa té molta o poca audiència per mitjà d'un aparell electrònic instal·lat en un receptor de televisió de ràdio que es diu audímetre. Els audímetres enregistren l'hora exacta i el temps en minuts en què està en funcionament els receptors per fer les anàlisis d'audiència. Bé, la ràdio és so, veu i música, i hi ha uns quants termes que es refereixen als diversos sons. Per començar, tenim la sintonia dels programes, que és la melodia que identifica una emissora, un programa de ràdio, un espai publicitari, etc. Però en tenim més de termes que fan referència a les músiques, com és el terme careta. La careta és el conjunt de sons que serveixen de presentació i de tancament d'un programa de ràdio. La careta de presentació rep el nom de careta d'entrada o capçalera i la de tancament, careta de sortida. Després tenim la cortineta, que és la música que divideix les seccions d'un programa. I encara n'hi ha una altra, que és la ràfaga, que és un fragment musical breu que a la ràdio s'utilitza com a element de divisió, unió o transició de dues situacions, notícies, etc. Bé, hi ha molts altres termes radiofònics, alguns de més coneguts, d'altres de no tant. Un de molt conegut és dial. I què és el dial? Doncs és l'escala graduada d'un aparell receptor de ràdio que indica les longituds d'ona i les freqüències de les emissores. També tenim l'entradeta, un terme que és entradeta, que també es pot dir intro o dona pas, que és una breu locució que fa un presentador de ràdio per introduir una notícia. I l'escaleta. L'escaleta és molt important perquè és un document que recull de manera resumida l'estructura d'un programa. I, clar, hem de parlar de publicitat. Doncs bé, en l'àmbit de la publicitat hem de parlar de les falques. Una falca és una peça publicitària que sol constar de text, música i efectes de so i tenir una durada de 15 a 60 segons. I també hi ha les melodies publicitàries que també se'n poden dir jingles, que és el terme anglès, i que són peces publicitàries que consisteixen en una composició musical breu que serveix com a melodia o cançó identificadora d'una marca. I un últim terme que comentarem, que és la radiofórmula, que es caracteritzen per l'emissió continuada de continguts semblants pertanyents a un sol gènere, o a música, o a cinema, o a cultura, o a política, etc. Bé, i... què n'hauríem de dir? Parlem una mica ara de llengua, d'errors o dubtes que tenim de vegades. Què n'hauríem de dir? Baixar o abaixar la ràdio? Pujar o apujar la ràdio? Doncs si ens referim al volum, abaixem i apugem el volum de la ràdio. Abaixar significa fer que sigui més baix, fer baixar un nivell inferior, a un grau inferior d'intensitat. I apujar significa justament el contrari. Per tant, hem de dir... abaixa la ràdio, que no et sento, o pots apujar el volum de la ràdio?
Està molt bé, sí, sí. Avui hem repassat un vocabulari que per molts de nosaltres el tenim, doncs, és molt habitual, no?
Exacte.
Del nostre dia a dia.
Sí.
Per les oients i pels oients, alguns sí, i d'altres no tant, perquè formen part de la dinàmica de la tasca habitual. Molt adient, Sílvia, aquesta proposta en una setmana en què celebrem el nostre dia, el Dia Mundial de la Ràdio, que hem pogut, de la teva mà, doncs, recuperar i recordar, doncs, alguns termes del dia a dia, de la feina i de moltes qüestions que tenen a veure amb la ràdio. Sílvia Catassús, de l'Oficina Catalana de Sant Sadurní, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i visca la ràdio.
Visca la ràdio, fins la setmana vinent.
I per molts anys que ens anem trobant aquí a la ràdio, aquest dijous aquí al Penedès en Xarxa també festejarem aquest Dia Mundial de la Ràdio i hem decidit que donarem veu al nostre futur i parlarem amb escoles on tenen ràdio, ràdio escolar.
Ah, molt bé, i n'hi ha unes quantes d'aquestes.
Mira, pel cap baix, aquí a l'Alt Penedès tenim Ràdio Estalella, Vilafranca, sí. A l'escola Circell de Moja també tenen ràdio, uh-huh. Ràdio Ràpia, a l'escola Sant Domènec, sí, són mira. Els més veterans, si no ho dic malament. Sí. I al Baix Penedès també hi ha algunes escoles amb ràdio i hem parlat amb algunes d'elles i dijous sentirem què ens diuen.
Ah, molt bé. Molt interessant aquesta activitat, eh? Jo havia anat a fer classes a l'Estalella amb mares de l'escola i també un dia vam participar a l'espai de ràdio que tenen i els va encantar, això de parlar i els micros i tot això. Els va agradar molt.
És una escola de vida i de tot, eh? No només d'aprendre a fer ràdio.
I tant.
Sí, i tant. Som-hi amb el concurs.
Va, vinga.
Va, que passen un parell de minuts d'un quart de 12. Ens hem emocionat amb el Dia Mundial de la Ràdio. Tenim un llibre molt xulo, Els exploradors del temps, l'or dels Inques, d'edicions del Pirata. Pensem que pot agradar a nens i nenes a partir de 9-10 anys. És un llibre d'aquells de saga, ja, a mig camí entre el llibre infantil i la novel·la juvenil, a mig camí, amb molta il·lustració, molt ben il·lustrat. És el premi, i tots els que truqueu, totes les que truqueu, hi opteu. Abans, però, haureu d'intentar encertar els barbarismes que proposa la Teresa.
Va, a veure avui com va. Comencem pel refrany, com sempre. A veure qui ens acaba aquest refrany, que comença dient o caixa o... com continua? És curtet. O caixa o què? Vinga, el barbarisme que avui proposem, perquè sí, continuem en aquesta línia dels barbarismes, com la setmana passada. Tenim una frase que va quedar pendent. Al parc del barri han instal·lat columpius nous. Aquests columpius, que potser ja no diem tant, però va, repassem-ho, doncs. Com ho hem de dir? Si no diem columpius, ni columpiar, ni columpiar-se, doncs quina paraula hi posaríem aquí? I la tercera potser us farà rumiar una mica més, però va, feu propostes, perquè també hi pot haver més d'una solució. La tercera diu, aquesta jaqueta necessita un arreglo perquè em va gran. Això d'un arreglo no està bé. No existeix.
Cal a la modista, vols dir?
Sí.
Anar a la modista.
Em va gran, he d'anar a algun lloc perquè em facin un arreglo. Tot i que el verb arreglar existeix, però la paraula, el nom, arreglo, no. Com ho diríeu? Feu propostes.
N'hi ha més d'una.
N'hi ha més d'una i sí, hi ha més d'una opció. A veure si hi ha suggeriments nous.
Doncs comença a sonar el 938072626. Hi ha oients que el coneixen bé. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu tries, tu manes, refrany?
Bueno, no. Qui no
refrany?
Voleu?
No, si vols refrany, que...
Home, no sé, tenim una d'encallada que et podríem posar a prova, aquests columpius que ens queda de la setmana passada.
No voleu que digui el refrany?
Tu tries, dona.
Va, deixem. Lliure.
Bueno, gronxadors, va.
Va, home, si també la saps. Molt bé, doncs va, al parc del barri han instal·lat gronxadors per gronxar-se, Això sí, potser cada vegada ja ho sentim més, però va, recordem-ho, que no és columpiar ni columpiar-se, sinó gronxadors, i ens hem de gronxar, no engronxar, que a vegades també ho hem sentit.
Aquesta és l'altra.
Sí, és com una forma més col·loquial, així popular, hem dit engronxar, però no, és gronxar, sense l'an del davant.
Gràcies, Eulàlia, tens
escolta,
un 1.
Escolta, tan bonic que és el refrany,
Ara no te l'hem deixat dir.
Ara el diran.
Ja, clar que el diran.
Va, i recordarem d'on ve, també, una mica. Va.
Va.
Gràcies, Eulàlia. Merescudíssima que tu, que vagi bé.
Adéu.
I amb el 2 saludem la Montse. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Montse. Mira, tens refrany i tens barbarisme. Tu tries, també.
Bueno, farem el refrany.
Va, vinga, vinga.
Doncs, o caixa o faixa.
O caixa o faixa, ah, exacte. Eh?
També trobes que és bonic, com deia l'Eulàlia?
Bueno, mira, és... No sé, que és molt sentit.
Sí, està bé, és quan volem fer una cosa doncs, amb moltes ganes i que estàs disposat a acceptar les conseqüències que hi hagi. Eh? Tu tires endavant, sigui com sigui.
Sí.
Doncs molt bé, ara si hi ha temps explico una mica d'on ve, recordo d'on ve això del o caixa o faixa.
Doncs, d'acord, molt
gràcies,
bé.
Montse, que vagi bé.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu. Ens queda un barbarisme,
sí.
En dius un altre,
sí,
potser?
Sí, perquè aquest potser és espantat.
I recordem el telèfon, 938-7-26-26.
Aquest que ens queda. Aquesta jaqueta necessita un arreglo perquè em va gran. Doncs va, això d'un arreglo, com ho podríem dir? Això que necessitem perquè no ens va prou bé, no va prou a la mida. Doncs això, arreglo. I us en dic un parell més, va. Quin lio, m'han confós amb la meva germana. Aquest liu i liar i tot això, tots els derivats, doncs no els podem fer servir. Què hi podríem dir aquí en comptes de quin liu?
També hi ha més d'una opció, potser?
Potser sí, amb aquesta expressió, potser sí, estem parlant d'un liu, no sé, que amb un fil, amb un cordill s'ha fet un liu, doncs potser només hi hauria una opció. Però vaja, deixem obert, potser sortiran noves propostes. I ja en dic una altra, perquè algú més hi pugui anar pensant. Aquest mes he tingut molts gastos. Gastos, doncs, tampoc ens va bé. Són paraules que a vegades ens fan confondre, perquè, clar, gastar sí que existeix, és un verb totalment genuí que utilitzem, gastar, però, en canvi, gastos, no. Això ens passa amb altres paraules, que de la mateixa família sembla que podrien ser, però no són.
Truqueu-nos al 938-7-26-26 i ens dieu la vostra alternativa. Potser n'hi ha una més. En tot cas, descartem aquest barbarisme i posem una paraula en català. Regalarem als exploradors del temps una aventura sobre l'or dels Inques d'edicions del Pirata a partir de 9-10 anys. I hi ha nova trucada. Margarita, bon dia.
Bon dia.
Tens el 3.
Ara, sí, tens moltes coses, oi?
Sí.
Bastants, oi, ara?
Pots triar. Què et sembla? Pots triar, com diem, arreglo? Aquesta és interessant, eh? Si saps què dir.
Sí, aquesta m'ho costa, eh?
Sí, no la trobes?
Sí.
Doncs una altra.
També ens pots dir quin liu, com podem dir aquest liu en català,
sí.
O que he tingut molts gastos. Aquest mes he tingut molts gastos. Aquesta t'agrada.
Despeses.
Despeses, molt bé, molt bé.
Que t'has sentit identificada, potser.
Tots ho diem, això.
Quasi sempre, oi?
Doncs sí, és això que deia, que el verb gastar existeix, però en canvi sí. Com a substantiu no, i el que tenim és una paraula d'un origen ben diferent, que és despesa. L'acció de despendre's d'alguna cosa, encara que no vulguem, ens n'hem de despendre, i d'aquí ve aquestes despeses. Eh?
Molt bé.
Molt bé.
Gràcies, Margarita.
Gràcies.
Sort amb
gràcies
el 3.
El 3, molt
sí.
Bé, gràcies.
Adéu, que
adéu,
vagi
adéu,
bé.
Adéu.
I esperem més trucades al 938-7-26-26. Aviam aquest arreglo d'una peça de roba que no ens va bé, com ho podríem dir. I quin liu?
Quin liu? M'han confós amb la meva germana. Va,
diguem-ho d'una altra manera, si us plau.
Sí, vinga.
Mentrestant, la Teresa ens volia explicar l'origen del refrany o caixa o faixa.
Sí, això que s'explica, eh? Que aquesta és una frase atribuïda al general Prim. Sembla que això ho explica Joan Amades, que hi ha algunes variacions en la versió, però vaja. Amades el situa, el general Prim, a Barcelona, un dia que passejava a cavall per allà, i un home del carrer el va escridassar i li va dir: el que vol aquest és la faixa de general. I li va dir cridant i molt enfadat. Llavors Prim s'hi va encarar i li va respondre: o caixa o faixa, si voleu guerra, guerra tindreu. No sé si ho va dir ben bé així, però així
es recull,
ho reprodueix Amades. Que venia a dir doncs, que ell estava decidit a lluitar, que no tenia por a la caixa, diguem, de morts, a morir per la lluita, i que o seria o morir o tenir realment aquesta faixa de general que li retreien, que era el que buscava, no? Fer punts per tenir la faixa de general. I bé, sembla que aquí, per aquí ve això del o caixa o faixa, que potser l'ordre hauria de ser al revés, o faixa o caixa, però bé, Aquesta caixa doncs, es refereix a això, a morir, a la caixa de morts.
I volem saber com dir que una peça de roba necessita un arreglo i quin lio. Això són barbarismes. Aviam què ens proposeu. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 4.
Molt bé.
I pots anar per la que t'agradi més de les dues. Bueno, va, què et sembla?
Diré el del lio aquest, que deu ser embolic, no?
Embolic, exacte. Un embolic que s'ha format perquè no te'n confós, o també en altres sentits, quan, jo que sé, hi ha un cordill que s'han fet uns nusos, doncs és un embolic, o fer organitzar un embolic molt en renou... Bé, en tots aquests significats...
Una paraula que es pot posar en molts llocs, oi?
Sí, això mateix. Sí, es pot tenir, té diferents usos. Doncs embolic... Molt bé.
Fantàstic.
Gràcies.
4 ben guanyat. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Quin enrenou també serviria?
Sí, també. Són això, diferents. Que aquestes paraules normalment tenen matisos diferents. Potser no és exactament el mateix. Potser enrenou ho relaciones amb soroll, no? Que hi ha hagut molt de soroll i molt de xivarri i tot això. Però pot ser que en el moment que hi ha un embolic es provoqui molt de xivarri i soroll. Vull dir que... Depèn de cada cas, ens pot servir més una o una altra.
Com escrivim embolic?
Embolic amb una M i B alta. Comença per E, M i B, B, B alta, i embolic acabat amb C. Seria així, embolic, amb B inicial.
I, senyores, em direu que no
necessiteu
arreglos, entre cometes, que és un barbarisme, a les peces de roba. No aneu a la modista, a llocs on ho fan, o no ho feu vosaltres mateixos.
Sí.
Com ho dieu, això?
Això d'anar a la modista ja no s'hi va tant, però com que no ens sabem fer aquests arreglos, no ens els sabem fer, doncs anem a alguns llocs que no ens fan el vestit sencer.
Són les modistes d'avui en dia.
Però ens ajuden, ens ajuden a fer la vora dels
pantalons. Una cremallera, una vora...
Clar, potser en comptes de dir reglo, també ho podem dir d'una altra manera. Necessito arreglar, amb el verb, aquesta peça de roba. O necessito escurçar, o eixamplar, o estrènyer. Llavors podem definir més i utilitzar el verb. Però hi ha una paraula, el substantiu, que ens aniria bé doncs, per
evitar-ho. Em sembla que aquí a Vilafranca hi ha un establiment que es dedica a aquestes coses, que el nom de la botiga seria aquesta paraula que busquem, oi?
No, que busquem, justament.
Ah,
hi ha un
errònia.
Hi ha un lloc que es diu arreglos.
Val.
Sí. Que em sembla que alguna vegada ho havíem parlat amb la persona que el té i és un nom que ja ve d'uns primers propietaris i bé, que costa de canviar.
És una herència.
Que n'és conscient que no és una paraula catalana, però ja...
Arreglos
ja
de roba, així. Pot ser?
Exacte, sí.
Pensava que estava ben dit.
No, ja
que estava correctament. No, està malament.
Li tornarem a proposar, a veure si vol canviar el nom.
Sí. Truqueu-nos, que aquest llibre que regalem avui és molt xulo. És d'Edicions del Pirata, una editorial nova, moderna, i segueix uns nens que són exploradors del temps i en aquest llibre que regalem avui retrocedeixen a l'època dels Inques i han de trobar un tresor, han de trobar aquest or dels Inques. Amb molts dibuixos, tot i que és ja llibre gruixut, 9, 10 anys, i si no, ajudeu vosaltres. Va, truqueu-nos, que és el premi d'avui.
Sembla que l'hauré de dir, ja ho veig, que aquesta...
No surt. Fa respecte, potser.
Sí, perquè potser costa trobar la paraula, és estrany. A vegades també es fa servir aquesta paraula, per exemple, amb una pintura, amb una fotografia, quan hi ha uns detalls que s'han de millorar, doncs també diem que s'hi fa això, no? S'hi fan uns d'això.
Va, digue-ho tu.
Va. D'una manera que es pot dir és un arranjament. Podem fer un arranjament. Necessitem un arranjament, perquè també hi ha el verb arranjar, que vol dir això, arreglar, fer aquest això, o fer-ne, que jo és el que us suggeria ara, retocs. Necessita un retoc.
És bonic, retoc.
Retoc, retocar, per això a vegades diem retocar una fotografia, retocar una pintura, és allò per millorar, per reparar-la, si a vegades s'ha fet malbé, i amb la roba doncs podem dir això, retocar, però perquè clar, no es tracta de fer una gran cosa, potser només s'ha d'estrènyer una mica o fer una vora, això és retocar.
Un retoc.
Un retoc, sí.
I un arranjament, també.
També un arranjament. Potser a mi m'agrada més retoc perquè em sembla
més... És més bonica.
Més fàcil i potser més coneguda, no sé, això de fer necessitar un retoc.
Hem tingut 4 trucades, regalem el llibre. Número 2, per tant, Montse, el llibre és teu, i li recordo també a la Roser, que la setmana passada va guanyar el llibre respectiu. Quan vulgueu, estan aquí esperant-vos. Teresa, gràcies.
Molt bé, fins dimarts.
Adéu.
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 Penedès en xarxa. Les notícies.
La nau compleix 6 anys consolidant l'espai de trobada i amb nous reptes al davant. L'espai jove La Nau, ubicat a l'antic mercat municipal de la Pelegrina, va néixer el 2019 fruit d'un procés participatiu. Al llarg dels anys, La Nau ha esdevingut un pol d'atracció per joves creadors, músics i artistes emergents. Un espai de referència per la joventut de Vilafranca, amb serveis com la sessió d'espais per entitats, bucs d'assaig musical, exposicions i un programa estable d'activitats. En aquest sentit, La Nau ha anat fomentant un ecosistema cultural propi, on es desenvolupen propostes innovadores i es genera un diàleg artístic interdisciplinari. El 2024 es va consolidar l'Espai de Trobada, un projecte destinat a adolescents amb activitats temàtiques diàries. Alguns exemples són La Nau Estudi, La Nau d'Esports, La Nau de Creixement i Personal i La Nau de Joc i Lleure. Aquest programa ha permès que molts joves que trobin en La Nau un espai comunitari per socialitzar i aprendre. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos acollirà aquest dijous 13 de febrer una jornada de formació per a aquelles persones que vulguin conèixer com relacionar-se digitalment amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es realitzarà a la Masia Mas Catarro, dijous 13 de febrer, de 4 de la tarda a les 6, sense inscripció prèvia. La sessió és oberta a tothom i serà conduïda per tècnics del programa de l'administració A Prop Teu, que impulsa el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. A la jornada s'informarà de com accedir a l'administració via electrònica, com fer els tràmits més habituals, com demanar una vida laboral o com tramitar el certificat clave i acreditar el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, entre altres qüestions. Cunit ja està preparat per viure una nova edició del seu emblemàtic carnaval. Enguany, el Carnaval de Cunit se celebrarà del 28 de febrer al 5 de març amb un programa carregat d'activitats per tots els públics. El divendres 28 de febrer, el Pavelló Municipal d'Esports serà l'escenari de la ja tradicional batalla de coreografies. L'obertura de portes serà a 2:15 de la nit i a 11:15 començarà la competició de coreografies i tot seguit la festa DJs. El dissabte 1 de març serà un dels dies centrals del carnaval. Al matí, les carrosses participants es podran veure exposades al nucli antic. A la tarda, a les 6, s'iniciarà la gran rua de carnaval des del costat de l'estació de Renfe. Aquest espectacular recorregut pels carrers del municipi estarà acompanyat per la batucada. La jornada finalitzarà al Pavelló Municipal d'Esports amb ball i festa amb DJs a partir de 11:15. Sant Quintí de Mediona celebrarà el seu carnaval del 21 al 23 de febrer. El Carnaval Quintinenc, que s'organitza en col·laboració amb l'Associació de Carnaval de la Vila, combina la històrica comparsa de parelles que se celebra des de l'any 1930 fins les rues més festives. El tret de sortida serà el divendres 21 de febrer, amb la desfilada de grups disfressats, que optaran a diversos premis: millor carrossa, millor grup, millor trio o parella i millor disfressa individual. El dissabte 22 se celebrarà l'emblemàtica comparsa de gala amb la desfilada de parelles, que finalitzarà amb la festa de Carnaval. Finalment, el diumenge 23 de febrer, el protagonisme serà pels més petits, amb la rua infantil, que clourà amb ball i una festa familiar al poliesportiu municipal.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45. A les pantalles comentem sempre les noves sèries que arriben setmana rere setmana, però també mirem la tele i què hi passa. De fet, avui arrenquem les pantalles amb novetats del 3CAT. Jo mai mai ha tornat aquest dilluns amb l'estrena en exclusiva de la segona temporada a la plataforma 3CAT, de moment. La sèrie revelació de l'any passat, que tenia com a escenari principal una casa de colònies, ha reprès les aventures de la Mai. Recordem que la primera temporada va acabar amb una caiguda tràgica de la monitora més esbojarrada i tots vam quedar amb l'ai al cor amb el dubte de si moriria o se salvaria miraculosament. Quan tots
a l'aire... Jo mai ho he fet a la dutxa. Jo mai he estat el crash de ningú. Jo mai m'he llevat sense recordar res de la nit anterior. Jo mai he envejat un company. Jo mai he mentit als pares. Jo mai m'he amagat dels meus amics. Jo mai he estat entre la vida i la mort. Jo mai he vist jo mai.
Des d'aquest dilluns, segona temporada del Jo mai a la plataforma 3CAT només. No deixem la nostra per dir-vos que la Marató del 3CAT s'ha compromès en la investigació del càncer aquest 2025. La 34a edició, que tindrà lloc a finals d'any, es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. I atenció, les tres bessones tornaran a la televisió, i no només a 3CAT, a principis del 2027. Aquesta tardor començaran a treballar en una nova versió de les cèlebres nenes creades per Roser Capdevila. La primera temporada de les dues previstes, amb un total d'uns 50 capítols, s'estrenarà a principi del 2027 al 3CAT, a Televisió Espanyola i a les televisions públiques italiana, la RAI i la portuguesa, la RTP. Aquesta adaptació renovada mantindrà l'essència de la sèrie original, però presentarà les germanes una mica més grans i amb un enfocament actualitzat.
Pareu, nois i noies! Les tres bessones!
És veritat! Començarà ara mateix!
I jo me'n vaig a veure-les!
Jo també!
Ostres, i jo?
Aviso que la celebració del dia de Sant Valentí, aquest divendres 14, afecta les estrenes setmanals de sèries a les principals plataformes. Tant si sou romàntics com si us fa angonieta, no us lliurareu del tendre desembarcament de continguts relacionats amb l'amor durant aquesta segona setmana de febrer. Comencem. Des d'aquest dilluns, a Sky Showtime tenim The Agency, una sèrie de suspens polític protagonitzada per Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith i Richard Gere. Es tracta d'una nova versió de l'aclamat drama francès Le Bureau des Legends, que segueix un agent encobert de la CIA a qui se li ordena abandonar la seva vida secreta i tornar en una comissaria a Londres. Quan l'amor que va deixar enrere reapareix, la història revifa i la seva carrera, la seva veritable identitat i la seva missió s'enfronten al seu cor, llançant-los tots dos a un joc mortal d'intriga i espionatge internacional.
Hi, Dad. I'm happy you're back. Did you, like, swap hostages or find nuclear weapons? Do you kill people?
My job in the CIA was to go undercover, make contacts, and see if they knew information that could be useful.
So you left us for 6 years to make friends?
You prefer I kill people? How much longer is the unit planning on watching me 24/7?
Psychological well-being is an agency-wide priority. You may suffer from chronic hypervigilance like many returning agents. So, is it possible? You have something to hide.
És Michael Fassbender, molt ben acompanyat en aquest The Agency, que ja teniu a Sky Showtime. Des d'avui dimarts a Movistar Plus, So Long, Marianne. És una minissèrie de 8 capítols que narra la història d'amor entre el cantant i poeta canadenc Leonard Cohen i la seva musa Marianne a la dècada de 1960. El biòpic és noruec i està interpretat per Alex Wolff, Anna Torf i Thea Sophie Loknais. Recordem la història, amb 26 anys, Leonard Cohen abandona els estudis universitaris i fuig a Londres perquè no vol treballar més a la fàbrica tèxtil del seu oncle, a Montreal. Però la capital anglesa i la seva constant pluja l'enfonsen en la tristesa. Un dia, al banc, es troba amb un empleat bronzejat i somrient i al preguntar-li com pot estar tan feliç a Londres, on sempre plou, l'home li explica que acaba de tornar de Grècia, d'Hidra. Sense pensar-s'ho, Cohen inverteix tots els seus diners en un bitllet d'anada a la illa. Allà trobarà Marianne, l'amor de la seva vida, amb qui compartirà 10 anys. En aquest mateix període passarà d'aspirant a novel·lista a estrella fulgurant de la música.
You've all heard my song, Suzanne. I brought the man who wrote that great song, Leonard Cohen.
I heard of a man who says words so beautifully that if he only speaks their name...
Her name is Marianne, Leonard.
Women give themselves to him.
I am married to somebody else. I have his child and I have nothing, so I just wonder what you want.
I just came by to drop off this. I didn't want it to happen, you know.
You think that I should just trust you out of nothing?
If you allow your happiness to depend on a man, then you are in for a world of pain.
I love you.
Escrita per Øystein Kalsen, que va comptar amb la col·laboració del famós escriptor Jo Nesbø, és la història íntima de dues persones solitàries que s'enamoren durant un període de la seva vida en què intenten esbrinar qui són i quin és el seu lloc al món, mentre una d'aquestes dues es converteix en un dels cantants més famosos de tots els noms. La història de Marianne i Leonard Cohen, amb el títol de So Long Marianne, des d'aquest dimarts a Movistar Plus.
You need to make a song.
Aquest dimecres a Disney Plus arribarà Harlem Ice. És una sèrie documental que segueix unes noies que fan patinatge artístic al barri de Harlem, a Nova York, mentre es preparen per a competicions, actuacions i per viure una experiència que els canviarà la vida. A través dels seus ulls, els espectadors experimentarem els alts i baixos de la temporada i les experiències úniques que viuen com a noies negres, trencant el sostre de gel i obtenint accés a un escenari global.
Please welcome figure skating in Harlem.
Crown girls on the ice like they've never seen us before.
The energy is crazy.
The girls, they're competing, but then they'll go to our academic center. They put in extra work.
We have so many eyes on us this season.
Connect, connect!
And we're just at the beginning of all these culminating moments.
You'll be going to South Africa.
When we're at competitions, we represent Harlem.
That just made me want to go even more.
Creada per Tracy Oliver, Harlem Ice, com ho diuen ells, com sentíem ara, té 3 temporades i 24 episodis. La teniu a Disney Plus, però us heu d'esperar a demà dimecres.
I'm still here. There's a lot going through my head. I'm hoping that I get my solo.
I a la plataforma del ratolí a Disney Plus aquest dimecres fan doblet perquè també estrenen Entre Paredes, una comèdia romàntica mexicana protagonitzada per Aislinn Derbez i Cristian Vázquez, que van veure El Zorro. Se centra en Marga i Martín, que es coneixen en una app de cites i que acaben descobrint que en realitat viuen en apartaments contigus. Marga és una iogui i planner d'esdeveniments que fa match a l'app amb Martín, l'editor de la telenovela de moda, sense saber que està a punt de mudar-se al pis del costat. Amb la mentalitat de Marga de que mai sortiria amb un veí, la relació arriba a la fi abans de començar. Però tots dos acorden ser bons amics. No obstant això, amb el pas dels dies, no els serà fàcil amagar els seus sentiments darrere d'aquesta paret que els separa.
Marga?
Hola.
¿Cómo te fue con la editor?
Increíble.
Se me hace que este sí te gusta.
Vamos a brindar por tu departamento. Ven.
No vas a creer quién es mi vecino.
Guapa tu nueva vecina, ¿no?
Mi hija se acaba de cambiar aquí a este departamento.
sí ya estamos todos. ¿Se conocen?
¿Tú buscas algo serio con cada persona que conoces?
¿O solo con la señora que entró a tu departamento?
Estos dos se quieren dar.
¿Bandera blanca?
Amigos.
¿Cómo sería el beso perfecto?
És una de les propostes romàntiques d'aquesta setmana que coincideix amb Sant Valentí. Es diu Entre paredes i estarà disponible a partir de demà a Disney+. I també arriben clàssics. Aquest dijous, a Netflix, 6a temporada de Cobra Kai. És l'última part de la 6a temporada d'aquesta reeixida sèrie d'arts marcials i seqüela de la pel·lícula Karate Kid. La 6a i última temporada de Cobra Kai, també coneguda com a Cobra Kai 6, consta de 15 episodis i ara dijous s'estrenen els 5 últims, no n'hi haurà més, a Netflix. Ambientada 3 dècades després de l'original, situa Johnny Lawrence en un mal moment de la seva vida i, per tant, decideix tornar a obrir Cobra Kai. Gairebé 40 anys després del torneig de karate d'Old Valley del 1984, tot desemboca en aquest moment decisiu.
In the beginning, we were enemies.
Finish him!
And through the years...
You want to finish this?
We've had our battles.
Bring it on.
All of us.
Come on!
This isn't a tournament. There are no rules.
But that's only made us stronger. I guess it was inevitable. We'd end up on the same side.
Si heu estat enganxats a Cobra Kai, doncs esperareu amb moltes ganes aquests 5 últims capítols, no n'hi haurà més, que arriben a Netflix aquest dijous. I a Netflix tenim un altre comiat. Aquest divendres s'estrena la quarta i última temporada de Valeria. Acaba la ficció inspirada en la novel·la d'Elisabet Benavent. A mesura que les quatre amigues s'han anat endinsant en els 30, les seves vides han anat afrontant nous reptes que fan que reunir-se sigui cada cop més difícil. Tot i això, malgrat tot, estar juntes és l'únic que fa que estiguin bé. En aquesta temporada final, Valeria, o Diana Gómez, haurà de prendre una decisió decisiva tant en la seva vida amorosa i triar entre Víctor o Bruno com en la seva carrera professional. Carmen ha d'afrontar la maternitat amb Borja i tots els canvis que comporta tenir un nadó. Nerea ha de buscar l'equilibri entre la seva vida professional com a autònoma i l'estabilitat amb Georgina, mentre que Lola intenta superar una nova crisi vital, tot el que canvia als 30, sobretot quan la teva parella està en un punt molt diferent de la vida.
Chicas, tengo una cosa que contaros.
Nerea ha consolidado su relación con Georgina. Lola y Ray siguen siendo pareja. Gonzalo nació en invierno y yo, pues, estoy muy feliz, relajada.
Aburrida. Para tu vida es genial, para la novela no sirve de nada.
Estoy en un tonteo. ¿Y con Quique? El del curro.
¿Qué?
En el trabajo no creen que sea igual de válida que antes de tener a Gonzalo.
Tenemos todo el tiempo del mundo para seguir avanzando.
¿Por qué una persona estando a gusto con alguien huiría del compromiso?
¿Eso? ¿Por qué?
Así inventa que la protagonista vuelva con Víctor y folle como follaba antes. Eso es lo que quiere la gente.
Que entre nosotros no va a volver a pasar nada.
Entonces, si estamos de acuerdo, podemos ser amigos.
Claro.
Uy, se viene podcast.
Aquest divendres 14 de febrer, coincidint amb Sant Valentí, Netflix estrena aquesta quarta i última temporada de Valeria. I també hem seleccionat una proposta familiar pels més petits. Aquest divendres, Apple TV Plus estrena Goldie, una sèrie animada per a tota la família, inspirada en el guardonat curtmetratge homònim d'Emily Brungis. Aquí seguirem la Goldie, una noia gegant amb un gran cor mentre s'embarca en aventures èpiques amb els seus millors amics a la seva estimada ciutat de Boisenberg.
300! Ready or not, here we come! Goldie!
I can't find her anywhere!
awesome.
One, two, three, four.
Meet Goldie.
I'm Goldie. I may not have a snappy catchphrase, but I do like to have fun.
Achoo! You know how long it's going to take to rebuild this?
She's kind of a big deal.
Don't worry, everyone. We have enough canoes for all of us.
It's okay.
Els 13 episodis de Goldie de mitja hora són una gran celebració de la singularitat i la diferència, reivindicant que tots tenim cabuda en aquest món, inclosos els gegants.
Goldie.
Wow! This is way more fun than hide and seek.
I l'última proposta, l'última sèrie que us duem, arriba diumenge, acabant la setmana, a 3Player Premium. És Física o Química, 2 punts, La Nueva Generación. Els actors Rocío Velayos, María Bernadó, Biel Antón, Kiko Vena, Miguel Fernández, Esther Millorada, Santiago Garzozzi, Julia Camus o Carla Domínguez i Biel Castaño són els protagonistes del retorn d'una de les marques de ficció espanyola de més èxit de tots els temps, Física o Química. La sèrie juvenil porta aire fresc, amb trames agosarades i nous personatges que reflecteixen la realitat que viuen els joves ara. La sèrie mantindrà l'essència de la seva predecessora amb una nova generació d'actors i actrius que interpreten els alumnes i professors de l'Institut Zurbarán.
És física o química, la mitat de lo que hemos vivido, de más ruido, que el ruido de un cañón, de un corazón, de hielo herido, se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva, es física o química.
Al Pantalles us presentem, fem una mica de sinopsi d'una pila d'històries, avui amb l'amor com a protagonista, però sempre acabem els dimarts amb una història en majúscules i volem que jugueu i decidiu si és verídica o és falsa. Lourdes, ens ho posaràs complicat avui?
Vaig amb actualitat pura i dura. Heu vist aquesta reportera d'Antena 3 que li va donar un cop al robot i va caure?
Sí, sí, sí.
S'ha fet molt viral.
Molt.
Bé, doncs avui, i agafant aquest relleu d'aquesta fira que s'ha fet a Barcelona, vaig amb robots. I és que per primera vegada hi haurà una carrera de robots que competiran en una mitja marató. I us explico. Per primera vegada, doncs, robots correran al costat d'atletes humans en una mitja marató que es realitzarà a Pequín. L'esdeveniment que es desenvoluparà a l'abril d'aquest any en l'àrea de desenvolupament econòmic i tecnològic de Pequín reunirà 12.000 corredors i desenes de robots creats per les principals empreses de robòtica del món. Tesla, Boston Dynamics i UX són algunes de les companyies que presentaran els seus robots en aquesta particular carrera. Però això sí, no tots els robots valen. Per a participar, aquests han de tenir una aparença androide, mesurar entre 0,5 i 2 metres d'alçada i ser capaços de córrer o caminar sobre dues cames. Tant humans com màquines competiran per premis en diners segons el seu acompliment. Els experts assenyalen que els atletes humans encara tenen avantatge sobre aquests competidors mecànics. La velocitat de les màquines oscil·la entre els 8 i els 12 km per hora, mentre que per a completar els 21 km per hora, en una hora, perdó, i mitja, es necessita mantenir una velocitat mitjana de 14 km per hora. A més, l'autonomia de la bateria serà un factor decisiu, encara que estarà permès el recanvi de bateries durant la carrera. No és la primera vegada que els robots participen en esdeveniments esportius. L'any 2023, l'Aibo 2, un robot quadrúpede sud-coreà, es va convertir en el primer robot a completar una marató completa amb una sola càrrega de bateria. No obstant això, no podrà participar en aquesta competència, ja que només es permeten aquests robots que tinguin dues cames. Per part seva, el robot xinès Tiangong, que a l'octubre de 2023 va córrer només 100 metres al costat d'atletes humans, en la mitja marató de Jinshuan per una sessió de fotos. En aquesta ocasió intentarà completar aquesta carrera.
Vaja, vaja. Estan arribant a tots els camps. Eh? Sí, sí, sí.
Tal qual.
Dues. I ho faran millor que nosaltres.
La pregunta és correcte o no?
És veritat o no? Va, en temps de la IA, com no ha de ser veritat, jo diré que sí.
És certa.
És veritat.
És certa, la podrem veure a l'abril, a Pequín. I ja veurem a veure què passa, perquè si guanya un androide d'aquests, un robot, directament, no li trobo la gràcia, perquè m'entenguis, saps? Ells parteixen amb un avantatge, són màquines, per tant, doncs, no hi ha certs elements que ens passen als humans. No sé si és del tot justa, bàsicament.
Serà interessant veure què passa, no? Que es faci i quin debat genera.
Sí, la veritat és que ja està generant molt i crec que només estem al principi del que estan i podran fer en un futur.
Ai, sí.
Dues.
Quina por.
Si us plau, seguim a la taula.
Molt bé, Àngel. Per tant, aquest és un cambrer, que és un robot humanoide que ens portarà cap a una taula, no? S'han acabat els... Ai, que se'n va!
Ah! Aquest era el moment que deies, no?
Exacte, això va passar l'any passat i aquest any doncs, també han hagut aquesta festa amb els robots i els androides que han anat col·locant aquest any en aquesta fira.
Lourdes, gràcies per aquesta història final, que vagi bé el dimarts.
Fins demà, adéu-siau.
Acomiadem aquest dimarts, 11 de febrer del 2025, al Penedès en Xarxa. Posem punt i seguit aquestes 3 hores de ràdio. Demà ens retrobem a les 9:06 amb moltes veus i propostes de nou per compartir amb tots vosaltres. Que vagi bé, adéu-siau.